Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a tractar un aspecte que més o menys a tots ens pot implicar perquè estem en el món, en l'entorn digital, com és aquesta llei de protecció de dades, una llei que també s'ha adaptat a Espanya després del reglament que ha eixit a l'àmbit europeu. S'ha ampliat, s'ha adaptat al nostre territori per tal de conèixer en què consisteix i també algun afegit que té respecte a la normativa europea. Ens acompanyen des de CISENRED, Cecilia Nuño. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
I també Luis Rodas. Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
En primer lloc, Cecilia, què és, no? O què s'entenen com a protecció de dades? Bueno, Luis, el expert, com a expert, no?
Sí, bueno, és una llei que simplement implica això, que les dades personals, evidentment, com parla de les persones físiques, pues, tenen que estar protegides simplement per a que no estiguen pues, rodant per tots els puestos. Tots coneixem les bases de dades que se poden comprar il·legalment i que després pues, estés el spam en casa, per correu electrònic o de qualsevol altra forma, i les dades tenen que estar protegides per a que no passen aquestes coses. Entonces, ha fet una llei. Primer teníem una llei antiga del 99, si no recordo malament. Evidentment, després en la llei europea és el nou reglament. Se va fer el 2016, però en Espanya se va transposar el 2018. I una nova llei espanyola, que també afegeix els drets de garanties digitals, que se va fer en desembre del 2018.
Així que és molt recent i per això cal explicar-la. Qui estaria obligat a complir, no, aquesta llei?
Sí, esta ley pues está obligada a todas las empresas, comunidades de vecinos, bueno, todas las empresas o organismos que tengan datos de personales, digamos, pues una comunidad de vecinos, por ejemplo, pues tiene los números de cuenta de banco, teléfonos, nombres y apellidos de los propietarios. Entonces, estos tendrían que estar protegidos por la ley de protección de datos, tenían que hacer el dossier de la protección de datos y el administrador es el que se encarga de, utiliza estos datos, ¿vale? Está autorizado para utilizar estos datos. Las empresas pues manejan a lo mejor datos un poquito más sensibles, pues porque también tienen números de cuentas, tienen direcciones, tienen a lo mejor algún dato un poquito más sensible. Todas las empresas están obligadas a tenerlo y, por supuesto, pues los datos sensibles que se llaman, que son pues como los abogados, los médicos, esto ya utilizan o ya tienen otra información de los clientes y eso es una tienen que estar sujetos a la ley de protección de datos de datos sensibles, ¿eh? Es una protección alta de estos datos.
Porque dijéramos, existen diferentes niveles dependiendo, obviamente, no como indicas, de la información que tenga cada ámbito profesional.
Exacto. Sí, ahora Luis también nos podrá decir, que él es más experto, cómo se tienen que tratar los datos sensibles y los datos menos sensibles, ¿vale? Que, uh-huh. que él te lo podrá explicar un poquito mejor.
Doncs per al·lusions, no? Sí. Luis, com funcionen, no? Diguem, la piràmide també d'aquestes dades.
Bé, en la primera llei antiga, la del 99, s'establien tres nivells de sensibilitat, bueno, o de protecció. Uh-huh. En la nova llei, el reglament europeu, i en la nova llei, ja no especifica exactament aquests tres nivells, però sí que diu que n'hi ha dades més sensibles, com dia Sicília, per exemple, per això un metge, un abogat, pues té, un abogat té dades penals, un metge pues té dades físiques o dades sexuals, per dir alguna cosa, o per exemple un psicòleg, que té pues això, unes dades molt més delicades i que la seva protecció, evidentment, té que ser molt més forta que una protecció que simplement tingués pues, la dada d'un client d'un nom, un correu electrònic, un telèfon i poc més. Evidentment, aquests datos no tenen la mateixa protecció que una, per exemple, per una sentència que pugui tindre un particular, evidentment. Aquests tenen que tindre una protecció molt més alta. Pues, evidentment, aquests datos tenen que estar protegits com sigui, molt més, per exemple, que no, si ixen del seu entorn, que on haurien d'estar, evidentment el molt més perillós que ho sàpiga les teues condenes, per dir alguna cosa, que sàpiga el teu telèfon o el teu direcció de correu electrònic. Uh-huh. Evidentment, el nivell de protecció té que ser molt més alt de no que l'altre, evidentment.
Uh-huh. I com se fan aquestes tasques de protecció? Com poden protegir les empreses o les administracions, no?, que tenen aquesta informació més sensible, la informació, la documentació?
Bueno, pues evidentment tenen que protegir des del mateix moment que se genera la informació evidentment, pues, si és en paper, encara que sigui en paper, perquè la llei això no, també diu que igual s'ha de protegir en paper que electrònicament, evidentment. Entonces, pues, per exemple, si té que estar dins del mateix despatx, pues, evidentment, té que estar en un puesto independent, hauria d'estar en dos puestos diferents i tancada en clau, en un, pues, inclús si fora una cosa molt, com estem parlant de dades molt sensibles, i lo ideal seria que estigués en un tipus de càmera ignífuga inclús, perquè clar, aquesta pèrdua pot ser una cosa molt important per al client o per a la persona física en este cas, i hauria d'estar en algo molt d'això. A més, tindre còpies xifrades, també una de les coses que demana és que la còpia de seguretat, que després parlarem si vols en més d'això, més detall, pues, sempre hauria d'estar xifra, vol dir que si algú la poguera agarrar, no poguera recuperar aquestes dades sense una contrasenya forta, però en les dades sensibles és obligatori que estigui xifrada aquesta còpia de seguretat, encara que, ja et dic, hauria de ser una norma pràcticament fonamental per a totes les còpies.
Uh-huh. És això, perquè les empreses també han d'estar obligades, no, a tindre aquesta còpia de seguretat.
Sí, és un dels punts que te diu és que tens que tindre una còpia de seguretat, evidentment, segons la quantitat o la importància d'aquestes dades, però també recomana és que estiga en un lloc diferent. Evidentment, si hi ha una catàstrofe natural, un incendi o un robatori o qualsevol cosa, si ho tens en un caixó, l'USB, el mateix caixó que tens al costat de l'ordinador, evidentment s'emportarà en l'ordinador i l'USB no te servirà de res si se copia. Uh-huh. Hauria d'estar en una altra localització fora i aquesta localització tindria que ser una localització segura. No estem parlant d'un Dropbox que ho tens tu allà a l'ordenador, si obrin l'ordenador se veu el Dropbox i si li passa algo a la dada que està en el teu disc dur, automàticament se replica en aquesta nube o el que siga, i el que li està passant a aquestes dades està passant en l'altra part. No aclarixi res. Hauria de ser en un servidor de còpies aposta per això, en un xifrat, en un accés molt restringit i només certes persones que tingueren accés a aquest puesto, a aquesta nube, vamos, com se diu, però una nube especial o específica per a tasca de les còpies de seguretat.
Per la vostra experiència, les empreses estan al dia tenen aquesta còpia? És un aspecte que encara cal incidir, Sicília?
Sí, és un tema que todavía está un poquito dejado. Y las empresas suelen hacer una copia de seguridad, pero lo que sí que les está costando un poquito de tener en cuenta es de hacer la protección de datos. Uh-huh. No le están dando quizás la importancia que realmente tiene. Entonces, bueno, pues yo aconsejo a las empresas que realicen la protección de datos, porque aparte es que es por ley, se tiene uh-huh. que hacer. Hay inspectores, no hay muchos, pero bueno, si va un inspector y no tienes hecha el reglamento, la ley de protección de datos, hay sanciones, además sanciones bastante, bastante altas, ¿vale? Que incluso pueden ir a las empresas grandes hasta un 4%, sí, hasta un 4% de la facturación anual, o sea que es importante. Y la mínima creo que son de 600 o 900 euros, es la 600 o 900, ahora mismo no recuerdo bien, la sanción mínima por no tener hecha la protección de datos. Uh-huh. Y yo creo que las empresas tendrían que ponerse bien al día en este tema.
Uh-huh. Sí que és important perquè la sanció, no sabem, com comentaves, Lluís, que es venen aquestes dades, això ara la llei també ha modificat, està més restringit, perquè si això dius, a mi com me criden d'una assegurança, d'una empresa a la que jo no he donat ni mai he tingut contacte, no? Això està més regulat o més penat?
Sí, està, bueno, ha canviat la regulació, de forma que ara la llei antiga, la del 99, tu si era implícitament donaves el dret de que quan tu donaves d'alta, lo típic, anaves a comprar un electrodomèstic, pagaves en tres voltes i automàticament tu firmaves i a lo millor a la financera, sense dir res, tu estaves firmant també de donar-li que ell se poguera vendre dades a qui volguera, perquè després, ui, m'han tocat una assegurança, de lo que siga. Una de les coses que canvia la nova llei, l'europea ja ho canvia, evidentment, la transposa la nova llei, la protecció de dades era de desembre del 2018, és que ara té que estar explícitament indicat. Abans tu tenies una casella que ja estava marcada per defecte i que ficava allí, pues, accepte que els meus dades puguen cedir. Ara no. Ara les caselles, una de les coses, té que ser una una acció explícita, tant en internet, en un formulari, com en paper, no pot estar premarcada la casella. Tens que tu fer aquesta acció explícita de marcar i damunt, si n'hi ha diverses accions, per dir alguna cosa. Pues jo vull que aquesta empresa sí que me puga tocar per una altra oferta, però les demés, o empreses del grup, o empreses associades, que no me puguen. Té que estar en diferents caselles i cap casella pot estar premarcada. Té que ser una acció explícita teua. Això és un avantatge, perquè antes, evidentment, tu firmaves, n'hi havia 40 caselles allí marcadetes, i tu quan l'enviaves ja estaves donant ese dret, per això no, vamos, passava el que passava, evidentment. Ara això sí que ho restringís simplement en una acció explícita. Ja dic, és igual que siga paper, que siga electrònicament o un correu electrònic. Evidentment, n'hi ha coses que no fa falta marcar. Si tu, jo li compro alguna cosa i té els meus dades per fer-me la factura, evidentment, i això es té que tractar. No fa falta que me demani una acció explícita, perquè si no és una obligació legal. I per a fer-me una factura, per emitir una factura, necessita les meves dades. És imprescindible, però el que no és obligació legal sí que necessita una acció explícita de consentiment, que això no marcava la llei antiga.
Sí, que la gent que ho sàpiga i llegir la lletra menuda, que moltes vegades és la gran oblidada, no? No diguen, no, marca ahí que no passa res, no? Que ho miren, que ho miren.
Sí. Yo creo que lo que también tiene que tener en cuenta las empresas es que en los correos electrónicos, en las páginas webs que tengan, pues tiene que hacer mención a que tienen hecha esta protección de datos adaptada, bueno, a la nueva que fue el 6 de diciembre, salió la nueva ley española, pero que hace referencia a la europea. Es la madre, digamos, es la europea y la española es la que se salió el 6 de diciembre. Entonces, pues eso, que tengan muy en cuenta que en todos correos, webs y todos los temas informáticos tiene que aparecer que están, que han hecho la protección de datos, si está adaptada.
Perquè clar, del 99 igual estava ja una miqueta desfasat, sí. Imagina si canvia ràpid internet i ja està, portava ahí uns quants anys. També crec que havíeu comentat que a Espanya s'ha fet, diguem, un cognomen del tema dels drets digitals. Això a què es correspon, Lluís?
Pues això realment no té molt que veure en la protecció de dades, és simplement aprofitar d'esta llei per a tramitar una adjunta que pues, normalment parla dels drets digitals, sobretot parla dels treballadors. És el típic, que els treballadors tenen alguns drets, per exemple, pues que si el treballador vol, no té cap obligació d'agarrar, per exemple, un WhatsApp o una crida fora, o un correu electrònic fora de l'horari laboral. O sigui, se li afegís. De fet, el que modifica aquesta llei, que encara que és una llei de protecció de dades, modifica l'estatut dels treballadors. Una cosa que no té molt de sentit, no s'enganxa molt un a l'altre, però bueno, han aprofitat una per a col·locar algunes coses que també estaven desfasades, però el que tu dius, perquè la tecnologia va molt ràpid, l'estatut dels treballadors ja té molts anys també, i han aprofitat pues, per afegir aquests drets de treballadors i de persones. Això que un treballador, si té un grup de WhatsApp del treball per a, no sé,